Plusvàlua Dones, un programa sobre l'actualitat econòmica i social en clau de dones i valors. Amb la col·laboració de la Fundació La Caixa, Contel, Multiòptiques Roses, Multiòptiques Empúria Brava i Conell.
Bon dia, sóc Mireia del Pozo. Comencem el Plusvàlua Dones. El primer i únic programa de ràdio a Catalunya i Andorra amb temàtica de dona per tota la societat, amb 14 reconeixements de qualitat, basat en la llei de l'igualtat, perquè la realitat econòmica i social avanci per un món millor, al costat de les persones.
Els dimarts a 6:15 de la tarda i els dijous a 9:15 del matí, Plusvàlua Dones, a Ràdio Estel.
Bon dia, Plusvàlua Dones! Com esteu? Nosaltres molt i molt bé, molt contentes de la gran quantitat de preguntes i comentaris que ens heu fet anar, arribant des de que vam fer, per una banda, el programa de menopàusia i, d'altra, ja fa un parell de mesos, el de relacions extramatrimonials. Hem recopilat tota aquesta informació per poder-vos una setmana més ajudar des del respecte, des de la cura, amb prevenció i protecció, aportant-vos tota la tranquil·litat. Doncs ens acompanya Mireia Manjón, psicòloga i sexòloga, experta en educació sexual i afectiva, que la vam entrevistar fa molt poc amb el tema de la menopàusia i tant us va agradar. Mireia, molt benvinguda, bon dia.
Hola, bon dia, Mireia. Estic molt contenta de tornar a ser aquí amb vosaltres.
Nosaltres també, perquè realment doncs, ens ha arribat que has ajudat a moltíssimes persones, que aquest programa va anar molt bé. Per tant, doncs anem a avançar cap a noves vies, i tant que sí. I a l'altre telèfon hi tenim a la Sílvia Bueso, conegudíssima per tothom, perquè és part de l'equip del Plusvàlua Dones. La Sílvia Bueso, com tots bé sabeu, és la creadora de l'art de demanar, experta precisament en captació de fons, en fundraising. Bon dia, molt benvinguda, Sílvia.
Benvinguda a les dues Mireies del dia d'avui.
Que bé, i tant, ja ho dius bé, que som dues Mireies. Algú a lo millor pensarà, què fa justament avui la Sílvia amb això del fundraising, amb captar fons, i què té a veure amb temes hormonals o amb temes pues més afectius o sexuals? Doncs la Sílvia Bueso té molt a veure, perquè ella és la creadora de l'art de demanar. I aquí ja veureu quina gran importància té el fet de demanar, que siguem clares, que siguem concretes, algo amb el que tant hem lluitat al costat de la Sílvia per avançar les dones en aquest aspecte. Per tant, Sílvia, preparadíssima, eh?
Totalment. Demanem a la vida personal i demanem també a la vida professional i saber gestionar les dues bandes de la nostra vida fonamental.
Totalment. Doncs, Mireia Manjón, anem a començar perquè arrel del programa de la menopàusia, moltes oients ens han fet arribar tot un seguit de, per una banda, d'agraïments, perquè amb tot el que ens comentava, no, d'aquestes molèsties que tenien a nivell hormonal, doncs s'han posat les piles i les hem pogut ajudar. Però ens han entrat tot de noves preguntes que venen precisament de noies, de dones que han sigut recentment mares i ens pregunten pel tema de les relacions sexuals postpart.
Vale, aquest també, o sigui, així com la menopausia és un tema clàssic, no? I també és un tema tabú que s'ha d'obrir, com ja vam parlar, el tema del postpart també és un gran tabú, no? Perquè sembla que ens donen l'alta a la quarantena i que ja estem preparades per tenir relacions sexuals. A més, el ginecòleg, t'ho dic per experiència, eh? El ginecòleg et diu, ja estàs preparada per tenir relacions, ja pots tenir relacions. Sí. I tu et quedes amb cara de, és que és l'últim que ara mateix em ve de gust.
Clar.
I hem de respectar aquest post, no? Sobretot la dona, quan és mare, s'ha de reestructurar totes les seves vivències, el que està vivint, les seves expectatives, la gestió del temps, la gestió de la son, la gestió del cos, la gestió de les hormones. I la part sexual és important, sempre ho dic, però en aquest cas, en el postpart, hem de respectar els temps. N'hi ha dones, jo m'he trobat dones que són mares,
sí,
i a la quarantena ja tenen ganes de mantenir relacions amb la seva parella. I és genial, és fantàstic. Però també m'he trobat d'altres dones que en un any no tenen ganes de tenir relacions sexuals.
Clar.
Entenem les relacions sexuals amb relacions de penetració. Mm-hmm. I aquí és una bona oportunitat per obrir també el repertori sexual i el repertori afectivo, no?
Sí.
Aprofitem per tenir moments de carícies, moments de mimitos, moments de complicitat amb la parella.
Clar.
Que això també ens dona peu a un benestar que moltes vegades en aquest cicle vital, que és el postpart, és molt més beneficiós que una relació sexual.
Oi, tant.
I així, clarament.
Clar, i tant, perquè mira, has posat sobre la taula un tema que també vam estar tocant quan vam parlar de les relacions extramatrimonials amb la Sònia Díaz, la nostra sociòloga, que culturalment, aquí a casa nostra, quan parlem de relacions sexuals, encara ara només les entenem si hi ha penetració. I en absolut, les relacions sexuals és molt més enllà. I això és necessari obrir-ho i trencar també aquests tabús, perquè ens trobem també quan ens trobem amb la doble discriminació per l'edatisme. És igual l'edat que tingueu i cada vegada podeu fer més coses i no necessàriament passar per la penetració. Hi ha moltes altres maneres, com el que ens deia ara la Mireia Manjón, amb carícies, amb mimos, bones converses, moments d'intimitat. S'ha d'anar buscant.
Un massatge, un sopar... Són molt més moments i és una molt bona oportunitat, no? Perquè estem, com tu bé deies, la societat ens porta encara en aquest cercle, no?
Uh-huh.
I si no ho fem conscientment per trencar i dir, bueno, vaig explorar d'una altra forma la meva vida sexual, que és molt complicat que una persona ho faci, no? de motu propio, quan ens trobem en aquests moments, com pot ser doncs, això, la menopàusia o el postpart, és un bon moment per, bueno, ja que la vida m'ha posat les cartes sobre la taula d'aquesta manera, doncs bueno, anem a jugar amb les cartes que tinc. No? Si no tinc ganes de tenir penetració, perfecte, doncs explorem altres formes, que són molt més gratificants. I el dia que tinguis ganes, perquè això també... S'ha de dir, no? O sigui, quan ets mare, en aquest moment no tens ganes de res, és normal, és respectable, i ho has de viure així, però tot canvia, això no és per tota la vida.
Clar.
Hi ha un dia en el que la libido tornarà a reviure, poquet a poquet, i també amb una miqueta d'esforç per part de la persona, no pareix de ser-ho assent, no? Però quan aquesta libido torni a aparèixer...
Sí.
Tindràs un recorregut que ja has fet, no? Tindràs un bagatge d'afectivo-sexual que serà molt gratificant, perquè, bueno, tindràs, ara sí, la penetració perquè tindrà de gust, però tindràs altres moltíssimes més opcions. Gaudiràs d'una vida sexual en parella molt més completa, perquè serà més variada.
I tant, molt més plena, i tant que sí. Escolta, Mireia, ens fan arribar també... un neguit, justament lligat amb tot això que ara estem parlant, que és que hi ha algunes d'elles que ens transmeten la pressió, que reben pressió per part de la seva parella, per part del pare de la criatura, que reben pressió per vinga, va...
Que jo tinc ganes.
Sí. Sí.
Que jo tinc ganes i ho necessito. Moltes vegades és
correcte. Mira, ho acabes de dir, perquè ens ho han dit tal qual, eh? És que em diu que ho necessita, que ho necessita. A veure, ni que fóssim animals.
Perfecte, ho necessites, però jo no.
Clar, aquí ve, clar.
I és dur, eh? És difícil, perquè ens han educat, perquè les dones hem d'estar, el nostre plaer i les nostres accions han d'estar supeditades als altres. Som les cuidadores, som les que acceptem el que els altres volen. I és difícil fer aquest canvi, però ens hem de conscienciar. O sigui, el sexe i les relacions de parella no és perquè l'altre vulgui. Nosaltres tenim la potestat, tenim opinió, tenim necessitats, i si no és el moment, escolta, no passa res.
Totalment.
No passa res. Així com si deixem de menjar o si deixem de beure ens morim, per deixar de tenir sexe no ens passa res.
Oh, i tant, absolutament. I escolti, si no, vagi-se'n a vostè sol dins d'una habitació de casa seva i s'ho apanya.
Correcte.
I ja està.
Correcte, que tu tens les teves necessitats i les t'apanyes tu tranquil·lament, que
clar,
quan jo tingui ganes ja t'ho diré.
Clar. És molt important aquest tema perquè en el temps del confinament més abrupte, doncs i estan en ple segle XXI, que ho trobem des de l'equip del Plusvalua Dona summament greu. N'hem parlat amb la Generalitat, n'hem parlat amb l'Institut Català de les Dones, n'hem parlat amb Sanitat. Ens feien arribar a algunes persones un sentiment molt gran d'obligació per part de la seva parella amb aquest tema de mantenir relacions sexuals. Que en ple segle XXI ens trobem amb això és francament denunciable i, com ara ens estava dient la Mireia Manjón, no tenim cap obligació per molt que sigui la nostra parella. Canviem de tema, Mireia, però dins de tot això, moltes dones ens han... mares també recents, però no tant com ara en aquest postpart, mares amb criatures entre uns 2, 5, 6 anys, més enllà ja no ens hi trobem, però el que ens han fet anar arribant és que se senten una mica agobiades o una mica que els hi pesa el sentiment aquest de només ser mare. Diu, és que sembla que només sigui mare i jo també sóc dona. Ens ho han fet arribar diverses persones al llarg d'aquests mesos. I la pròpia societat, la sensació que tenen, és que la pròpia societat i fins i tot a les seves pròpies famílies, només les... Bueno, i com està la criatura? I com està no sé què? I ara tal? I, ah, però has quedat amb les amigues? I aleshores la criatura, que bueno, la criatura també té un pare, no? Però aquest sentiment, Mireia, tu que ets experta en això, doncs que les dones no només són mares, sinó... som dones i som persones, per favor.
Clar, no. I és això que diuen que amb el carnet de mare et ve el carnet de la culpa. No? Des del moment que ets mare ja et sentiràs culpable, perquè es prioritza, com tu bé dius, no? Quan tu portes la teva filla o el teu fill al col·le, ets la mare de...
Sí.
No, ja deixes de tenir nom.
Sí.
Aquesta és... Tornem una altra, no? O sigui... La societat està cimentada i sí que és veritat que, bueno, evolutivament té el seu sentit al principi, no? Perquè són criatures que no es valen per elles mateixes i la mare, doncs, ha d'estar per sobre, no? De protecció i es dona èmfasi en aquesta criatura. Però socialment hem de lluitar.
Sí.
Hem de lluitar per donar-nos nosaltres mateixes. La societat no ens ho donarà.
Clar.
Nosaltres, quan tu continuïs anant a l'escola... continuar sense tenir nom. O sigui, les profes de la meva filla no saben com em dic.
Clar.
Però saben perfectament com es diu la meva filla. Perfecte. Però jo haig de fer l'esforç per lluitar.
Clar.
Haig de fer l'esforç per quedar amb les meves amigues i fer coses per mi, tot i que em sentiré culpable.
Sí, sí.
Però no hem de deixar de fer-les. O sigui, ens hem de posar... Els nostres fills seran sempre la nostra prioritat. Però hem de fer l'esforç en posar-nos nosaltres també en aquesta escala, que no comença a passar tothom per davant. La casa, el treball, els fills, la parella... I nosaltres ens quedem petites.
Sí.
I això és un esforç que costa, perquè costa, és una lluita, totes les lluites doncs són costoses, però bueno, és molt gratificant després quan aconsegueixes, perquè si no ho fem, et passen les consultes que us envien, no? Que ens quedem poques i dius, bueno, jo soc mare i m'agrada molt la maternitat, però també vull ser persona, també vull ser mare, també vull ser jo un altre cop.
Sí.
I aquesta és una lluita que hem d'anar fent constant,
sí,
amb la culpa, però això no ha de fer que deixem de lluitar.
Bueno, però aquesta culpa, a poc i amb el temps, també se'n va, però també és important que ho transmetem a la família, perquè és que molt sovint és, sense voler, el propi entorn que hi ha aquesta pressió, que les criatures, és que ens ho fan arribar, és que jo he desaparegut. A mi ja no em pregunten, bueno, i tu com estàs? I què fas? I com va? No. Dius que els meus propis pares, la meva pròpia mare, no ens estan fent arribar això.
Jo tinc una anècdota i és que el meu pare, jo sempre he sigut la seva filla gran preferida. I ara sóc la mare de la seva neta.
Ja. O sigui, figura't com ha canviat la cosa, no? I tu que ets experta, què li podries dir? Pare, no ho estàs fent del tot bé, això.
Clar, li dic, no, jo continuo sent la seva filla. Tinc una faceta més a la meva vida.
Clar.
Jo abans només era per tu la teva filla. Però ara sóc la teva filla i la mare de la teva neta. Però no he deixat de ser la teva filla.
I tant.
He sumat.
I
que
tant.
No he restat.
I tant, totalment. Totalment. Mira, anem a donar pas a la Sílvia Bueso, a veure què ens explica d'aquest tema, perquè després seguirem, obrirem un altre meló amb una altra franja d'edat, que avui anem molt, molt plenes. Sílvia, aviam, què passa aquí?
mare meva, què passa aquí? Molt bé, la Mireia ho ha explicat molt, molt bé.
Sí.
Fixa't que hem estat parlant de que som dones que nos dejamos para luego, tot és para luego, de manera que anem posant-nos a la cua de les nostres pròpies prioritats. Ens costa, com esteu expressant molt bé, demanar allò que nosaltres volem, tot i que sembla que els altres sí que saben allò que desitgen de nosaltres, vull dir que tenim aquesta pressió, com ha dit molt bé la Mireia, de realment posar-nos en el centre i cuidar-nos. I sobretot perdre aquest sentiment de que cuidar-te és ser un egoista, tot el contrari, no? Cuidar-te és garantir que quan has decidit cuidar els altres et queda encara energia, no?, per ser generosa amb tu mateixa i amb els altres. I, òbviament, aquí hi ha el sentiment de culpa que molt bé ha expressat la Mireia, i és que quan demanem alguna que volem i no aconseguim, doncs moltes vegades ens fustiguem o bé tirem la tovallola massa ràpid i no persistim i tornem a ser una mica esclaves del que els altres tenen claríssim que volen de nosaltres. Vull dir que realment estem en una oportunitat de donar-li una volta a la truita.
Totalment.
I aconseguir posar-nos en el centre de les nostres vides.
Absolutament, absolutament. Sílvia, posar-nos en el centre i trencar això que ens estàs explicant, que és que realment és una mena de cercle viciós que ja està bé, no pot continuar. I, per tant, francament, tothom, absolutament tothom, en podem sortir i gaudir i estimar-nos completament. Mireia Manjón, una altra qüestió i preocupant que hem d'abordar. Mira, bastantes persones, bastantes noies joves, la majoria són encara universitàries, ens comenten que des de la pandèmia més... Bueno, aquesta pandèmia tan gran que hem viscut, ara és veritat que encara hi ha pandèmia, però és una cosa més relaxada. Doncs per un motiu o per un altre, indiferent, no hi entrarem en aquests moments, doncs la tendència a nivell pràctica, les pràctiques sexuals que els demanen les seves parelles són diferents, i per dir-ho així de clar, consideren que estan molt basades en pràctiques sexuals pornogràfiques, que les han tret de tot el món pornogràfic. Aleshores...
Ho crec.
Sí, ho creus, no?
Sí, sí. Sí.
Val, aleshores, la pregunta o les seves... Què fan i com ho gestionen? Perquè ens comenten que tot això els hi ha, bueno, que no els hi agrada. Una cosa és un dia i una cosa és jugar una mica i provar, i l'altra ja és... bueno, doncs que aquí hi ha tota una sèrie de coses de fons. Aviam, Mireia, com les podem ajudar per gestionar-ho?
Que són coses d'altre nivell, a veure. Està molt bé jugar, no? Però hem de tenir molt clar... Això serveix tant per les relacions de parella com per les relacions sexuals. Hem de tenir molt clar què és el que sabem. El que volem, perdó.
Sí.
Hi ha un espai que és el nostre espai d'experimentació.
Sí.
I aquest espai d'experimentació també hem de ser conseqüents i tenir molta comunicació amb la nostra parella. Perquè tu potser m'estàs proposant una pràctica molt extrema que a mi no em ve de gust perquè és molt extrema. I tu haig de comunicar, tu haig de dir no, que això no m'agrada.
Sí.
Amb la mateixa llibertat que parlàvem abans del postpart, no? No,
totalment.
No és la meva necessitat. Et ve de gust a tu, però a mi no. I s'ha de respectar. I no has de fer res que no tingui de gust. Però això no vol dir que potser aquesta pràctica, que és molt extrema, una miqueta, no?, una miqueta més lleugera allà, potser sí que et fa, doncs, curiositat. I això, doncs, està bé. Però a l'hora d'experimentar hem de tenir molt bona comunicació amb la parella, perquè en qualsevol moment podem parar.
Clar.
No? És la nostra... És la nostra... el nostre dret, no?
Uh-huh.
El poder parar en qualsevol moment que nosaltres no ens sentim còmodes. No hem d'anar més enllà del que no volem. Tot i que potser tot pensaves que sí que aniries més enllà.
Yeah.
Però no passa res si no hi arribes. I la teva parella ho ha de respectar. I si no ho respecta, aquí sí que serem molta gente, si no ho respecta, tenim un problema.
Clar.
Tenim un problema de base que hem de posar sobre la taula i hem de gestionar i hem de veure què fem, perquè per mi, com a psicòloga i com a sexòloga, és molt greu, no?, que la teva parella no et respecti. Sí que és veritat que sempre en una parella és un procés de negociació. I en el sexe ja és igual, moltes vegades es negocia, però una cosa és negociar i l'altra és imposar. Clar. I quan comencem a imposar, llavors allà, aquí sí que tenim un problema. I hem de ser valentes i dir, no, si m'imposes, no.
Totalment.
Aquí s'acaba.
Totalment.
I no passaré per aquí.
Totalment. Mira, Mireia, has acabat anant a l'arrel d'aquest tema, en aquesta imposició. I que, per tant, hi ha un problema, perquè les persones que ens truquen, vull dir, no ens enganyem, quan algú truca és perquè hi ha alguna cosa. D'acord? Vull dir, tu pots plantejar algú i tens preguntes o tens el que sigui o tens comentaris, però ja quan arribes a trucar i ja hi ha tota una sèrie de trucades, doncs això gràficament i a nivell, si ara parléssim pròpiament de números, doncs vol dir a nivell social que hi ha tota una realitat que estan vivint aquestes noies universitàries, noies joves, per tant un número bastant gran, que s'han vist arrel de la pandèmia amb aquesta problemàtica, doncs possiblement perquè aquests nanos han vist més pornografia que mai, no només els nanos, també les persones adultes, ha sigut brutal, brutal, però clar, el cervell actua de diferent manera, no? Aleshores, aquesta imposició, Mireia, resulta ser que hi és i que hi ha un problema, i aquí hem de dir prou.
Clar, hem de dir, nosaltres des de la nostra posició hem de dir prou. O sigui, l'arrel de per què demanen aquestes coses i sobretot per què es pensen que aquestes pràctiques són normals, no? O que les relacions sexuals es viuen d'una determinada manera, que és la que es veu en la pornografia, i que arriben a la vida real i les dones no reaccionen com a les pel·lícules, i les dones no necessiten el que se li dona a les pel·lícules. Sí. Tot això és un xoc.
Clar.
Però també és, és la nostra feina, no? El dir fins aquí, i això no m'agrada, i m'agrada així, sobretot comunicar.
Totalment.
A la parella, en tota la vida. I segur que aquí la sigui em donarà la raó.
Clar.
A tota la vida és comunicació. Però,
I tant, és el que t'anava a dir.
Ho hem de fer proactivament.
És el que t'anava a dir, Sílvia, tu precisament com a plusvàlua dones, doncs saps que al llarg de la pandèmia ens van arribant tot d'estudis sobre aquest tema, fins i tot també de com havia baixat entre els nanos, i nens, ja no parlem d'adolescents, nens petits, amb 6 anys, 7 anys, veient pornografia i aquesta manca també de comunicació familiar.
Sí, està clar que, com esteu comentant, la comunicació és fonamental. I jo tinc una petita fórmula per si els oients i les oients els ajuda, que és, com molt bé esteu explicant, quan hi ha una cosa que sí vols o una cosa que no vols, quan abans l'expressis millor. Ho dic perquè allò que no acabes d'expressar es converteix en un quiste, no? I,
sí.
I es pot, una mica, doncs, amb el temps es pot complicar més. Dos. Quan hagis de dir el que vols i quan hagis de dir el que no vols, amabilitat. Perquè és veritat que a vegades hi ha una càrrega emocional que fa que en l'altre reactivem una reacció que no és la que ajuda a aconseguir el que volem o a dir que no allò que no volem. Llavors, hem d'estar molt senceres. La tercera, que crec que és molt important com a pauta comunicativa, és donar la raó, el motiu, pel que tu demanes el que tu demanes o dius que no. La raó no vol dir que hagis de demanar el beneplàcit o l'acceptació o la validació de l'altre. La raó és el motiu. El motiu que serveix que a la persona a qui tu li comuniquis, la teva parella, tingui més sensació de a què respon aquell desig, aquella petició que li fas. I si li dones una raó, també la deixes més tranquil·la.
Clar.
Benefici. Seria el següent pas de dir, mira, el benefici de que ara mateix no vull tenir relacions sexuals és que la relació amb tu ja serà més fluida sense jo sentir-me forçada i, per tant, la nostra relació estarà en un bon lloc, d'acord? Mostrar
sí.
el benefici del que tu demanes o denegues
sí.
tant per tu com per la persona que li dius.
I, amb això, també estem demostrant molta maduresa, Sílvia. I, per anar acabant...
Maduresa. Quan demanem i expressem la raó i també el benefici de les dues parts, alleugeres aquesta càrrega emocional que es podria activar.
Anem a obrir Sílvia Bueso i Mireia Manjón un nou tema de la mà d'algú que ens entra també telefònicament. I espereu, perquè aquest matí, novament, i com m'agrada que ens passi això, tenia un WhatsApp de la Núria Lau donant-me bon dia, Mireia, deixa'm entrar, sisplau, que porto coses. Doncs la tenim aquí, a la Núria Lau, la presidenta del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa. Núria, molt benvinguda.
Gràcies Mireia, bon dia.
Escolta, a mi m'agrada molt que els dijous em donis el bon dia d'aquesta manera, eh? Que em demanis d'entrar al Plusvalua Dones, però no cal que ho demanis, ja saps que tens les portes del Plusvalua Dones obertes sempre.
Moltíssimes gràcies, guapa. Mira, avui vull compartir un article interessantíssim que ha fet la Fundació La Caixa,
sí,
per la mà dels investigadors, mm, que s'ha enfocat a determinar si hi ha biaix d'estereotip de gènere en moments de competició. No ho trobes interessant?
O sigui, tot el que és el biaix de gènere amb competició entre homes i dones,
sí,
per tant.
Sí.
Doncs escolta, però això és molt important, eh? Perquè el tema aquest de la competició, que diuen si som més competitius uns altres, que ara ja estem començant a educar en la competitivitat a les noies, també, aviam, què ens diu l'Observatori de la Caixa?
Doncs mira, com saps, Mireia, que anem parlant moltíssim aquí al Plusvalua Dones, un dels arguments, com tu deies, és que sempre assenyala sobre les diferències entre homes i dones, si hi ha, sí, la possibilitat que les dones estiguin interessades en competir per una qüestió que sigui de gènere intrínsec, sí, o que sigui un factor cultural.
Sí.
Doncs la Fundació La Caixa,
sí,
dona una mica més de llum a aquesta qüestió, amb aquest article, mm, i diu, l'article es diu "Participar o guanyar?" I és un petit laboratori per treure conclusions. Mireia, el recomano moltíssim, eh? És un article una mica llarg,
sí,
però podeu trobar a la seva web, té referències molt bones, els experiments, bueno, que expliquen són molt interessants.
O sigui, l'article es diu "Participar o guanyar",
o guanyar.
I en aquí veurem si es tracta d'un factor cultural o de pròpiament gènere. Doncs a veure, explica'm, què ens diu?
Bueno, et resumeixo alguna de les conclusions que he trobat molt interessants, eh?
Sí.
Que diu, malgrat que homes i dones tenen les mateixes habilitats en la majoria de tasques, uh-huh, el rendiment de les dones és inferior en el cas de que hi hagi un estereotip negatiu associat a la tasca. I si saben que estan competint, encara el rendiment és pitjor.
Vaja.
A veure, lectura clara, eh?
Sí.
Per mi.
Sí.
Els estereotips són superimportants en el desenvolupament integral de les dones.
Sí.
De la infantesa, perquè al final queden part de la nostra realitat pel fet de repetir-ho, Mireia.
Totalment.
Què s'ha de fer? Evitar, com diem, la classificació de tasques en femenines i masculines. També els estereotips que parlen d'algunes disciplines masculines, com, no sé, per exemple, les ciències, les enginyeries, els números, no?
Correcte, totalment.
I les altres disciplines femenines, les lletres en general, o els estudis com a l'enfermeria, uh-huh, no? Molt interessant, perquè crec que hem d'evitar creure que sempre les dones en les competicions ens diuen l'important és participar i no guanyar. No. Perquè això és, sí, part d'aquest estereotip. Total. O sigui, no, noies, anem a totes.
Totalment, Núria, clar, i a més és que si aquí ens estan demostrant tot aquest tema, de, per una banda ens estàs dient les habilitats, però després rendim menys, i resulta ser que aquest rendiment és degut a aquests estereotips i a aquesta, sí, pressió, doncs
sí,
ho hem de trencar totalment. Sabem que des del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, amb tot aquest projecte que feu del Dona Pas a les diverses universitats, amb el Dona Enginy, també que esteu fent per poder avançar i trencar tot això, doncs francament tot se diu amb aquest participa o guanyar que ens està donant l'obra social. Doncs francament recapacitem i des del Plusvalua Dones seguim avançant. Moltes gràcies per la teva aportació, Núria Lao.
A tu, Mireia, un petonet, cuideu-vos molt.
Una abraçada, adeu-siau.
Adeu.
Doncs està clar, des de tot el respecte, amb la cura, en primer lloc, amb la nostra pròpia cura. Prevenim, protegim-nos. I hem de tenir-ho molt i molt clar, eh? Amb tot el que hem parlat amb la Mireia Manjón, amb el que hem parlat amb la Sílvia Budesso, i fins i tot amb tot això que ens apuntava la Núria Lao. Per estimar els demés, primer, ens hem d'estimar nosaltres mateixes. Cuidem-nos, perquè no és egoista, tot el contrari. Posem-nos en primer lloc i tot el nostre entorn estarà bé. Som dones, no només mares. Moltíssimes gràcies, Mireia Manjón.
Un plaer a vosaltres.
Moltes gràcies, Sílvia Buesso.
I tant que sí, aquí seguim.
Núria Lao, gràcies. I ens retrobem la setmana vinent. I avui al YouTube, i a la televisió, i a tot arreu. Feliç i productiva setmana. I salutacions de qui us ha parlat, Mireia del Pozo.
Els dimarts a 6:15 de la tarda i els dijous a 9:45 del matí, Plusvàlua Dones.
Amb la col·laboració de la Fundació La Caixa, Contel, Multiòptiques Roses, Multiòptiques Empúria Brava i Conell.